La mare anant a cercar quelcom per fer el dinar, els fills acudint a les escoles que es van mantenir obertes malgrat la contesa i els avis procurant amorosir la convivència. Però al matí, quan s'acomiadaven, ho feien amb el sentiment d'aquells que pensen que potser ja no es veuran més. Hi podria haver un atac aeri o es podria esfondrar qualsevol edifici. Però el nou llibre sobre el bisbe Hirohito mostra que, a més, també hi havia molts interessos creats, pactes subterranis, maniobres dels serveis secrets, intents d'intercanvi de presos, set de poder i odis ancestrals, una mica força com ara. Convé preparar-nos pel xoc de la pandèmia, com es titula un opuscle d'Òscar Mateos a Cristianisme i Justícia. La història ens ajuda a recordar que la realitat que estem vivint és només la punta de l'iceberg. Bon dia.
Digue'ns la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel 663 99 30 62. 663 99 30 62. A primera hora, a Ràdio Estel.
Passa un minut de les 8 del matí, això és a primera hora, programa 584. Mirin, ja han començat la campanya de la renda i avui en parlarem al llarg d'aquest programa amb Josep Maria Paños, president de l'Associació Catalana d'Assessors Fiscals, Comptables i Laborals. De nou, una campanya atípica per les novetats que torna a incorporar un any més. No fos que per una vegada la burocràcia ho intentés simplificar tot plegat. Ara, però, tota aquella gent que ha percebut ajudes per part de l'Estat, ERTEs, autònoms, renda mínima bàsica, hauran de declarar-ho tot plegat com si d'un sou es tractés. I de nou, l'Estat, la seva burocràcia i la seva infinita vergonya es tornen a fer presents. És a dir, per entendre-ho jo millor, tots aquells que han rebut ajudes pertinents de l'Estat, és a dir, gràcies als nostres propis impostos, hauran de tornar a pagar per una ajuda que surt de la seva pròpia butxaca. Perquè, escolti'm, si Hacienda somos todos, és que ens ho creiem, no? O només pel que interessa les polítiques del govern. Qui menys té, torna a pagar per allò que ja no tenia. Això sí, l'Estat deixa pagar fins en 6 fraccionaments. Ah, gràcies. En definitiva, l'agència tributària preveu un 6,3% més de declaracions positives, és a dir, que sortiran a pagar en un any de crisi econòmica que només ha fet que començar. I de nou, tot plegat torna a posar en qüestió un sistema que estableix una bretxa cada vegada més gran entre els que més tenen i els que menys tenen, entre els que més els afecta la crisi i els que menys els afecta. Un sistema que torna a posar d'evidència les seves desigualtats, els seus errors, els seus prejudicis i les seves vergonyes d'una societat que, de nou, no torna a entendre res.
A primera hora, amb Joan Trias.
Tres minuts i mig que passen a les 8 del matí. Salutacions, com sempre, de tot l'equip que fa possible aquest programa. David García a la producció, Rafa Sanahuja i Berta Sacanella a la redacció, Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical, Àngel Ribé, la veu que us dirà bon dia si truqueu al 93 409 2770 o ens veniu a veure al carrer Comtes de Valllloc de Barcelona. El control tècnic, Toni Huguet, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan, Mercè, David, Rafa i Àngels. Què tal? Com esteu?
Bé, home, de divendres ja.
Ha sigut una setmana molt curta, oi?
Sí, tant. I tant.
Però jo em trobo bé, tirem endavant, que avui és divendres i mengem faves tendres.
Aprofitem, aprofitem, va. Tirem endavant quan passen 4 minuts de les 8 del matí a la codirecció d'aquest programa, com sempre. Mercè Raga, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan.
Ja divendres, eh?
Sí.
Mira, jo cada dia, ara ho comentava amb l'Àngels abans d'entrar a l'estudi, cada dia estic pensant que és el dia anterior. M'enduc una sorpresa.
Agradable, no?
Sí,
positiva.
Sí, és agradable, i tant.
Molt bé.
Demà, però, no em posaré l'alarma.
No, no caldria, eh? No caldria, no.
Això a vegades passa.
No. Et va passar per això Setmana Santa? A mi va anar un trist que no me'n que s'has de treure l'alarma. No sé si la tens programada.
Un trist et va anar.
Sí, perquè no sé si la tens programada d'aquestes, jo la tinc programada cada dia, de dilluns a divendres,
sí,
i així m'oblido de posar-la cada nit, no?
Sí.
Doncs clar, Setmana Santa...
Ja que posa entre setmana, eh?
Sí, tot el que vaig dir, bueno, clar, perquè si no anava a sonar, perquè alguna vegada m'ha passat, que m'ha sonat algun dia festiu, no t'ha passat?
Sí, sí, tant, que em llevo amb ganes de venir a la ràdio, corre ràpid, i no. No, perquè és dissabte, diumenge, o és festiu.
Demà podrem descansar, doncs, una mica, si ens ho permeten.
Que bé. Ens trucarem igual, Mercè?
Sí.
No ens trobem a faltar la veu.
No, va, jo t'enviaré el teu vídeo de referència, no pateixis.
Que bé. Que bé. Va, tu, escolta'm, ens posem ja a fer-nos preguntes un dia com avui, com, per exemple, el protagonista.
Doncs sí, Joan, el protagonista, que de nou és el Procicat, que torna a decretar des de la passada mitjanit un confinament comarcal que s'allargarà com a mínim fins al proper dia 19 a l'espera de possibles restriccions si el creixement de pacients a les UCIs no baixa.
Si treus el cap per la finestra a aquesta hora...
Barcelona, 11 graus, Lleida, 6 graus, Girona, 7 graus, Tarragona, 11 graus i Andorra, 4 graus.
Avui de què parlarem en aquest programa?
Doncs parlarem de la nova campanya de la renda, que ja ha començat amb unes quantes novetats, sobretot pel que fa als ERTOs. També tornarem a fer tertúlia amb els estudiants de periodisme, la Joana, Justícia, el Víctor Navarro, l'Anna Hernández i el Pau Uller, amb els que parlarem, Joan, de l'actualitat que ens envolta. I acabarem programa avui setmana parlant amb els advocats de Digestum Legal. Avui, per cert, parlarem d'un tema molt interessant. Parlarem de la propietat, dels modes d'adquirir aquest dret i de gaudir-ne. En especial, dels menys coneguts, com el dels que menys se'n parla, així com d'altres drets limitats i limitadors en l'entorn de la mateixa. Ho parlarem de tot plegat amb Jaume Puig de Ràjols. Ell és advocat especialista en dret processal i civil de Digestum Legal.
I avui, que us estem dient que parlarem sobre la campanya de la renda, que ha portat totes aquestes novetats sobre els ERTOs, sobre les ajudes als autònoms, i en parlarem de tot plegat amb Josep Maria Paños, president de l'Associació Catalana d'Assessors Fiscals, Comptables i Laborals, us preguntem això. Si teniu qualsevol pregunta sobre com fer la declaració de la renda aquest any, ens podeu enviar una nota de veu al WhatsApp d'aquest programa i d'aquesta ràdio al 663-99-30-62. 663-99-30-62. Si teniu qualsevol qüestió sobre la campanya de la renda, que li preguntarem doncs aquí avui ens acompanya en Josep Maria Paños. Quan et connectis a la xarxa, de què s'hi estarà parlant?
Que ja ha entrat en vigor de nou el confinament comarcal. Tenir una reserva d'hotel o una entrada de teatre no dona dret a saltar-se el límit de la comarca. Que la vacuna d'AstraZeneca, Joan, es posarà a les persones de 60 a 69 anys, finalment. La vacunació de més grans de 80 anys a Catalunya està superant el 75% i dilluns s'hauria d'haver acabat. Que Yolanda Díaz ha anunciat una pròrroga del ERTO més enllà del 31 de maig. La ministra de Treball aposta per un esquema bastant semblant a l'actual, que avui divendres declarar com a investigada l'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín, pel presumpte cas de corrupció del Consell Esportiu de l'Hospitalet, que la justícia ha aturat l'ingrés a la presó dels assaltants de Blanquerna i que Barcelona, llegim avui al periòdico, prepara una taxa al repartiment de compres online. I és que l'Ajuntament vol crear un impost al comerç electrònic per l'ús intensiu de la via pública i dels espais de carga i descarga. Uh-huh. I ja anem acabant. Egipte localitza sota la sorra una ciutat perduda, atenció, des de fa 3.400 anys. I ahir es van entregar els premis Enderroca Girona, Stay Homes, grup format durant el confinament, va triomfar la votació popular dels premis.
De seguida us ho expliquem tot plegat. De moment seguim parlant de música perquè els festivals d'estiu comencen aquest any a l'abril i precisament amb Manela, la Monumental. El grup barceloní inaugura el cicle de concerts a la plaça de Toros barcelonina dins el cicle Monumental Club i seran en directe avui i demà amb cançons com aquesta.
Consellers, guardeu-vos la raó, que us quedi amb un pas viu i decidit. Marxeu on sigui, que us esperin, baixeu les baldes, ajusteu finestres i correu cortines, poseu els nens al llit. Si dormen, mireu com respiren, perquè si és bo o és dolent. Sembla tan clar que ens equivoquem com que ho anem a fer. Que sembla tan clar que ens equivoquem com que ho anem a fer. l'amor es fongui, guardarem com un tresor les vostres panxes, les carícies, i jurem per un moment. Ens pensàvem que podíem, però si truca algú no contesteu, que el cel ja és prou ple de valents. Si sembla tan clar que ens equivoquem, com que ho anem a fer? I sembla tan clar que ens equivoquem, com que ho anem a fer?
Olga, t'he portat una rosa.
Jo tinc unes margarides.
Escolta, m'estava pensant. Aquesta vegada és molt.
Va, calla i dóna'm la mà.
Guardeu-vos forces, bona gent. Potser ens veurem un altre dia. Sabem que volíeu fer més, però què hi farem? Així és la vida. T'equivoques d'uniforme i dispares a qui més estimes.
T'equivoques de remei i vaig fer que la ferida.
I alguna estona que us penseu també ens agrada. Sembla tan clar que ens equivoquem, com que ho anem a fer. Però sembla tan clar que ens equivoquem, com que ho anem a fer. Ai, Maria Santa del Roser, volem els junts per viure bé. Però sembla tan clar que ens equivoquem, com que ho anem a fer. Però sembla tan clar que
a primera hora, a Ràdio Estel.
Eren Manel, el Miquel i l'Olga tornen i també torna a l'actualitat aquest estudi de ràdio perquè a partir d'aquesta mitjanit passada ha entrat en vigor les noves mesures per contenir la Covid a Catalunya aprovades pel Procicat després de les vacances de Setmana Santa, Mercè.
Sí, de fet, Joan, l'únic canvi adoptat pel Procicat és que es recupera el confinament comarcal també per la bombolla de convivència. Serà vigent en principi fins al 19 d'abril. En el cas d'Andorra, la Generalitat ha informat que torna a l'equiparació comarcal amb l'Alt Urgell, és a dir, que es permet la mobilitat entre els dos territoris. D'altra banda, el conseller d'Interior, Miquel Samper, admetia ahir que han de mantenir converses amb el govern espanyol i Andorra per aclarir si es permet als andorrans seguir circulant per tot Catalunya, com ha passat per Setmana Santa per decisió de l'executiu espanyol. Hem de dir que continua, doncs, vigent el toc de queda entre les 10 de la nit i les 6 del matí a tot el territori i ja a partir de dissabte es torna a la norma anterior un màxim de 6 persones, tant a l'interior com a l'exterior, llevat que es tracti de convivents pel que fa a les reunions, i s'encoratja a fer-les a l'aire lliure i evitar els espais tancats, així com limitar les visites a les persones més vulnerables.
I pel que fa als actes religiosos i cerimònies civils?
T'ho explico. Els actes civils o de culte, inclosos els casaments, enterraments, han de limitar l'assistència al 30% de l'aforament i un màxim de 1.000 persones, sempre que siguin a l'aire lliure o en espais tancats amb ventilació reforçada. Si no hi ha aquesta ventilació, s'ha de dir que el topall són de 500 persones.
Parlant de topalls, nou topall per la vacuna AstraZeneca ara s'administrarà a la població d'entre 60 i els 69 anys.
Sí, de nou un altre canvi. El Ministeri de Sanitat i les autonomies acordaven ahir aquesta decisió que s'ha pres amb l'objectiu de completar, diuen, com més aviat millor la vacunació de la població més vulnerable a la Covid. De tota manera, a la població de la franja d'edat d'entre 66 i 69 anys també se'ls podrà administrar altres vacunes disponibles, com Pfizer, Moderna i ben aviat Janssen, de la qual es preveu que a mitjans d'aquest mes arribaria la primera entrega. En tot cas, escoltem la consellera de Salut, Alba Vergés.
El que és important avui és que podem continuar a 60-65 anys, que a més, l'Agència Europea del Medicament ahir va ser molt clara, els beneficis de la vacunació superen en molt els riscos que hi pot haver, va ser claríssim en això, la gent s'ha de sentir molt segura.
Per tant, Joan, intentem ser clars nosaltres també. Espanya limitarà la informació d'avui és que Espanya limitarà la vacunació d'AstraZeneca a persones d'entre 60 i 69 anys. Per tant, si ets d'aquesta franja d'edat, en principi et posaran la vacuna d'AstraZeneca.
En principi, pel que fa avui, ja ho veurem demà.
Exacte. En tot cas, la Comissió de Salut Pública ha decidit també doncs, posposar la immunització de les persones menors de 60 anys, que és l'altra pregunta que ens fèiem, no? Que estaven prioritzades en l'estratègia per rebre el sèrum d'AstraZeneca i aquí encara no s'havia administrat la primera dosi, per tant, estan a l'espera de la segona dosi. Aquesta decisió s'haurà d'esperar. Aquesta decisió, en quant a tot, o sigui que Espanya limitarà la vacuna d'AstraZeneca a persones d'entre 60 i 69 anys, arriba, recordem-ho, l'endemà que el Consell Interterritorial de Salut va suspendre la vacunació amb el vaccí d'AstraZeneca a les persones de menys de 60 anys.
I llegim al diari ara que els experts coincideixen en que hi ha més risc de trombosi als anticonceptius que els vaccins.
Mira, els metges recorden que tots els fàrmacs tenen efectes secundaris que no en frenen l'ús quan els beneficis són molt superiors. De fet, el Departament de Salut descarta també, d'altra banda, en relació amb la vacuna d'AstraZeneca, que per ara la mort d'un home de 65 anys a Targa es pugui relacionar amb la primera dosi de la vacuna d'AstraZeneca que havia rebut hores abans.
La pressió sobre les UCI catalanes no para, però, de créixer i agafa velocitat.
El nombre de pacients Covid crítics augmenta des de finals de març, quan va quedar just per sota dels 400 al final de la tercera onada. Des d'aleshores, en dues setmanes, hi torna a haver gairebé 100 crítics més. El divendres 26 de març n'hi havia 392, xifra que s'ha enfilat fins als 483 crítics notificats aquest dijous pel Departament de Salut. La pujada més s'accelera i en les últimes 24 hores hi ha 25 crítics més, gairebé els mateixos notificats entre dimarts i dimecres. Per cert, avui també hem sabut que la presidenta del grup parlamentari de la CUP, Dolors Sabater, es troba ingressada a l'Hospital Municipal de Badalona després d'haver donat positiu de Covid-19. La CUP ha explicat que el motiu de l'ingrés és la necessitat d'oxigen de Sabater, que es preveu que passi només uns dies a l'hospital.
Respecte a tot plegat, jo ja ho sé, que el Departament de Salut, que el govern en general, dona unes pautes que són difícils de seguir. Difícils de seguir, és a dir, anem de vacances, però de cop després tanquem i després segurament podrem tornar a sortir perquè la reactivació econòmica, perquè la pandèmia, etc. Però, sisplau, posem-nos una cosa al cap abans de sortir, encara que ho permetin. Posem-nos una cosa al cap. Si segueixen creixent la pressió hospitalària, si ens quedem a les UCI sense llit, es paren tractaments de prevenció i això vol dir malalts de càncer que no sabran que tindran càncer fins que es morin. Això vol dir que paren tractaments de diferents patologies. Això vol dir que paren diferents operacions d'urgent necessitat. En fi, si us plau, pensem aquestes coses. 18 minuts que passen de les 8 del matí, hora de saber també l'estat a la xarxa viària. Anem cap al RAC. Armand Maravall, què tal? Molt bon dia.
Bon dia. A aquesta hora comencem destacant un accident que s'ha produït a la C32 a l'altura de Castelldefels en sentit sud. Per anar cap a Sitges hi ha un carril tallat que deixa al voltant d'un quilòmetre amb aturades puntuals i que també obliga a tallar la sortida 44, la sortida de Castelldefels sud. A la A2 hi ha una avaria que obliga a tallar un carril en sentit Lleida a l'altura de Sant Vicenç dels Horts i també en sentit sud, en aquest cas, a la A2 hi ha retencions a l'altura de Sant Joan d'Espí i Cornellà. Al Nus del Papiol hi ha 2 quilòmetres de retencions a l'AP7 en sentit sud per enllaçar amb una B23 que també va carregada al Papiol en sentit nord i també va carregada a Esplugues, en aquest cas d'entrada a Barcelona. I on també està complicada la circulació de les rondes, en sentit Llobregat, a la ronda litoral hi ha la congestió habitual amb aturades puntuals entre el Besòs i la Barceloneta i també a la B20 hi ha retencions des de la Trinitat fins a l'altura de la Vall d'Hebron. Pel que fa al Vallès, hi ha retencions habituals a la C-17 a Parets en sentit nord i també a la C-60 per anar cap a la Roca. I pel que fa a la C-13 a Castell de Mur, al Pallars Jussà, s'ha habilitat pas alternatiu per una avaria en un vehicle. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. També haurà de saber com està la situació del transport públic metropolità. Anem cap a Transmet. Judit Cabrera, què tal? Bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no destaquen alteracions significatives. Sí que destaquem que aquest diumenge, dia 11, entre les 8 del matí i les 3 de la tarda, les línies T5 i T6 de tram no prestaran servei entre les parades Passos i Sant Joan Baptista. Mantenint-se la circulació a les dues línies entre Glòries i Besòs i a la línia T5 també entre Sant Joan Baptista i Gorki. De moment, això és tot des de Transmet. Bon dia.
Gràcies, Judit. Nosaltres que continuem amb més informació, perquè els condemnats per l'assalt al Centre Cultural Blanquerna, la delegació de la Generalitat a Madrid, la Diada del 2013, al·ludeixen una vegada més l'ingrés a presó.
Sí, l'Audiència de Madrid ha decidit suspendre'l perquè 10 dels condemnats van presentar un nou recurs d'empara davant del Constitucional. De fet, Joan, 5 dels condemnats per aquells fets havien d'entrar voluntàriament a la presó aquest dijous, com a molt tard, després de que el 23 de març l'Audiència de Madrid els va donar 10 dies hàbils per fer-ho. En tot cas, en total, per l'assalt a Blanquerna, la justícia va condemnar 14 persones, cap de les quals, per cert, encara no ha entrat mai a presó, tot i que la segona revisió a l'alça per part del Suprem de la sentència original els imposa penes superiors als 2 anys de presó. Per últim, cal dir que 2 dels condemnats estan en cerca i captura.
I avui divendres declararà com a investigada l'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín, pel presumpte cas de corrupció del Consell Esportiu de l'Hospitalet.
També ho faran la seva cap de gabinet, el secretari general de l'Esport, Gerard Figueres, i el regidor i exdirectiu del Consell, Cristian Alcázar.
Sortim també a l'exterior perquè la violència torna als carrers d'Irlanda del Nord amb el Brexit darrere fons.
Belfast viu els pitjors aldarulls dels últims anys, amb mig centenar de policies ferits i nombrosos danys materials. Els incidents van ser iniciats pels unionistes oposats a la deriva marcada pel Brexit, que temen que s'acosti la reunificació de l'illa, però de seguida s'hi van afegir també els nacionalistes catòlics.
I el sector del llibre acaba de perfilar aquests dies la desena d'espais de Barcelona on preveu instal·lar les parades de llibres i roses per Sant Jordi.
Sí, estem tots molt pendents, per ara, però s'han donat a conèixer doncs, entorns com ara la plaça Reial, Passeig de Gràcia o el Passeig Lluís Companys, pel que fa a Barcelona, als quals s'hi afegiria també els Jardinets de Gràcia, més alguna zona de Sarrià i Sant Andreu.
No dic res més, de moment. Atents a aquesta casa el dia 23, també. Els Mossos d'Esquadra han detingut a Lleida un home acusat d'haver violat la seva filla de manera continuada.
Sí, la nena de 14 anys va anar aquest dimecres a comissaria per presentar la denúncia contra el pare i la policia l'ha detingut aquest dijous al matí. L'home és a les dependències policials a l'espera de passar a disposició judicial previsiblement aquest divendres.
També no en propi un dia com avui al món de la cultura, Stay Home es que triomfa els Premis Enderroc amb els 3 guardons a què estaven nominats.
Sílvia Pérez Cruz, Miqui Núñez i Bosch també aconsegueixen el reconeixement en 2 categories cadascú. El Premi Enderroc d'Honor ha estat per Guillermina Mota. El Premi Enderroc a la trajectòria ha estat entregat a ex aequo a Jaume Arnella, Biel Majoral i Vicent Torrent. I la campanya de Jo em corono ha rebut el Premi Enderroc Estrella d'Am.
També avui celebracions de comiat Arcadi Oliveres.
Sí, avui a les 12 acomiadarem l'Arcadi Oliveres a l'església del Convent dels Caputxins de Sarrià. Teses les restriccions sanitàries, la seva família doncs, desitja fer el comiat a la intimitat amb el seu entorn familiar, les seves amistats i també una representació dels diferents grups i institucions on l'Arcadi va tenir una major implicació. Davant la impossibilitat, Joan, d'assistir de moltes persones que han estimat l'Arcadi i que volien acomiadar-lo, diferents persones i algunes comissions com ara Justícia i Pau, estan organitzant diverses celebracions de cara als propers dies.
José Ignacio García serà el nou director del Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia a partir del proper curs, substituint a Xavier Casanovas, que ha ocupat aquest càrrec al llarg dels últims 7 anys.
Així és, José Ignacio García és jesuïta, va néixer a Madrid el 1964 i va entrar a la Companyia de Jesús el 83. És teòleg i economista, va estudiar Economia i Administració d'Empreses a ICADE, a Madrid. Entre el 92 i el 94 va ser destinat a Malawi per treballar amb el Servei Jesuïta dels Refugiats, al costat de la població refugiada de Moçambic.
En plana esportiva, Mbappé no renovarà amb el PSG i vol fitxar per al Madrid.
Sí, això, segons han avançat Deportes 4 i la cadena SER, el davanter francès fins i tot ja tindria decidit fitxar pel Real Madrid, com bé dius, aquest estiu. El PSG ha fet tots els esforços per renovar-lo, però després de no aconseguir-lo, finalment doncs, haurà d'escoltar ofertes pel seu traspàs per evitar que se'n vagi lliure i el club presidit per Pérez, per Florentino Pérez, sembla el màxim favorit per adquirir els seus serveis, ja que el desig del futbolista és vestir de blanc la pròxima temporada.
I Piqué, ho dèiem ahir, evoluciona bé de la lesió al genoll i esgota les opcions per jugar al Clàssic.
Sí, te'n recordes que dèiem, ja, espera't.
Era't a l'últim moment, doncs mira.
Doncs sí, mira, segons ha pogut saber TV3, el genoll del central català va millorant i l'entrenament d'ahir va anar força bé, tot i que encara li molesta una mica. Koeman no vol prendre riscos perquè creu que va ser precipitat que jugués contra el PSG a la Champions.
I Pau Gasol confirma que debutarà amb el Barça aquest divendres.
Sí, sí, avui mateix el pivot Sant Bonià tornarà a les pistes contra el Bayern de Múnich al Palau Blaugrana després de més de 2 anys sense jugar cap partit oficial per lesió.
Vinga, doncs hora de saber quin temps farà les properes hores i els propers dies. Ens emporta tota la previsió el meteoròleg Jordi Miralles. Què tal, Jordi? Bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Cel ennuvolat ja durant les primeres hores d'aquest matí a bona part de les comarques de l'extrem sud de Catalunya, on durant les primeres hores del matí també començarà a ploure precipitacions que al llarg del dia s'extendran de sud cap a nord, cap a mig matí i migdia arribarien ja a bona part de la meitat sud i de cara a la tarda s'extendran a la resta de Catalunya, arribant cap al vespre a l'extrem nord, cap al Pirineu i comarques de Girona. Per tant, avancen de sud cap a nord. No són pluges gaire fortes, per tant, avui haurem de tenir el paraigua ben a prop perquè, sobretot de cara a la tarda, seran una miqueta més extenses. Les temperatures mínimes avui han pujat una miqueta respecte a les d'ahir, però fa fred ara a primeres hores i les màximes quedaran un pèl més curtes, entre els 12 i els 17 graus aproximadament. De cara demà dissabte es tornen a obrir més clarianes arreu del país. Això permetrà que pugin una mica les temperatures ja amb alguns valors per damunt dels 20 graus. Tot i això, de cara a diumenge torna a augmentar la nuvolositat, baixen un pèl les temperatures i diumenge a la tarda tornarem a tenir ruixats de curta durada amb poca quantitat d'aigua però que poden afectar qualsevol indret del país, sobretot comarques de la meitat nord.
Gràcies, Jordi. També aquesta hora sapiguem també els actes importants d'un dia com avui. Ens ho explica tot plegat Berta Saganell. Berta, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan. Avui a 11:15 la consellera de Salut, Alba Vergés, visitarà el cribatge massiu que es fa a la Universitat de Girona. A les 12 del migdia a Lleida es farà un balanç de la situació de l'Hospital Arnau de Vilanova a càrrec del coordinador de Covid. També a les 12 del migdia a Barcelona es presentaran les actuacions de transport públic per minimitzar els riscos d'associació a la pandèmia del Covid. I finalment, avui també a les 12 del migdia tindrà lloc el funeral de l'economista i activista social Arcadi Oliveres, en qui assistiran els consellers Bernat Soler i Ramon Tremosa. Aquests són els actes destacats per l'agenda política d'avui divendres.
Estàs escoltant a primera hora a Ràdio Estel. L'aigua. Font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Quan ens acostem al cap de setmana, ens agrada posar música als nostres espais diaris de l'aigua. Això sí, música on precisament l'aigua, d'una o d'una altra manera, sigui la vedet de la cançó.
Aigua ets, que t'escapes d'entre els meus dits. No hi ha pantà que et pugui contenir.
L'aigua musical.
Avui escoltem Cesc Freixes, un dels màxims exponents actuals de la música i les cançons en català, i més explícit impossible amb aquest tema, aigua.
Aigua, ets irrefrenable, que t'escapes d'entre els meus dits. Aigua, ets irrefrenable, que t'escapes d'entre els meus dits. No hi ha pantà que et pugui contenir. No hi ha cap mestre que sàpiga què dir. Aigua ets, que t'escapes d'entre els meus dits. No hi ha pantà que et pugui contenir. Que et pugui contenir. Aigua ets irrefrenable, que t'escapes d'entre els meus dits. Aigua, ets irrefrenable, que t'escapes d'entre els meus dits. No hi ha pantà que et pugui contenir.
Avui, tot posant música a l'aigua, ens hem deixat acompanyar de l'aigua de Cesc Freixes, el cantautor i activista de Sant Pere de Riudebitlles, que ja compta amb 9 discos editats i diferents premis en rock, així com el disc català de l'any.
Aigua ets, que t'escapes d'entre els meus dits.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar.
Que et pugui contenir.
Tirant pel dret. Cada divendres a 2:15 del matí, l'espai de consulta i assessorament legal a Ràdio Estel amb el suport de Digestum Legal. Aquest divendres, la propietat, adquisició, ús i gaudi. Feu les vostres preguntes en directe al 93 409 27 71 72 o deixant un missatge al 93 409 27 77 o a tirantpeldret@radioestel.cat. Tirant pel dret, els divendres a 2:15 del matí a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 3040.
Anem per feina. la coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Todos sabemos que cuando los padres fallecen heredan sus hijos.
Pero lo que algunos no saben es que pueden heredar regalos o problemas. Y de ello va a depender cómo hayas redactado tu testamento.
Si quieres que tu herencia sea un regalo y no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93 246 60 96.
Bufeterojas.es. 93 246 60 96.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Tot Sardana, un programa per enaltir, preservar i difondre la dansa nacional de Catalunya, cada diumenge de 9 a 2 quarts 11 del matí a Ràdio Estel. Us hi esperem.
Ràdio Estel.
Trenta-un minuts que passen de les 8 del matí. Anem cap al quiosc per saber què hi diu la premsa més llegida del país, Mercè.
Com no podia ser d'una altra manera, Joan, totes les mirades posades en aquesta vacunació d'AstraZeneca. Bé, La Vanguardia titula, fa servir aquest titular, eh? Espanya limitarà la vacuna d'AstraZeneca a persones d'entre 60 i 69 anys. Al Punt Avui, el Ministeri de Sanitat recomana ara només dels 60 als 69 anys la vacuna d'AstraZeneca. A l'Ara, desgavell europeu amb les vacunes. Al País llegim les vacunes del personal essencial estan en el limbo, diu, sense AstraZeneca. I al Periódico llegim la vacuna d'AstraZeneca es posarà a les persones de 60 a 69 anys.
Canviem de país, anem cap al Periòdic d'Andorra.
Anem-hi. Andorra i Catalunya no arriben a un acord sobre la lliure mobilitat. El cap de govern, Xavier Espot, avança que aquest matí hi haurà una nova trobada i es prendrà una decisió consensuada definitiva.
Portades dels principals diaris digitals locals i comarcals.
Diari de Girona, els municipis de la P7 deixaran d'ingressar 3,75 milions per IBI. Es tracta de la quantitat que va pagar l'any passat Abertis per l'impost als 25 ajuntaments gironins per on passa el traçat. Llegim, Joan, a la mañana que la Paeria i Joventut presenten el nou carnet de jove de Lleida. La iniciativa vol potenciar el comerç de proximitat i l'ús diari del carnet entre el jovent de la ciutat. A Diari Més, Tarragona començarà les formacions per anar a patinet, en patinet al maig. Es faran en centres educatius i també al carrer. A Empordà.info llegim avui que el Museu del Cinema de Girona exposa una pintura sobre vidre del segle XVIII, precursora del 3D, de la qual només n'hi ha 120 a tot el món.
Mira, deixa'm-ho dir, això, ara que ho deies, per qui no sigui jove, també té el carnet Amics de Lleida, que val molt la pena a l'hora d'entrar a museus i...
Com ho saps, això? Contes.
Home, perquè tinc el carnet Amics de Lleida.
Amics de Lleida, sí.
Ja te l'ensenyaré. Portades dels principals diaris religiosos.
CatalunyaCristiana.cat, la divisió entre catòlics i ortodoxos no és un lema de, no és un tema de calendari. Aquestes són unes declaracions d'Aurel Bunda, de l'Església Romanesa a Barcelona. Diu que la vivència de la Pasqua és gairebé igual, encara que les dates no coincideixin. De fet, és una entrevista que Ignasi Miranda va fer al Mirador de l'Actualitat i Catalunya Cristiana la recull amb un article. A Flama.info, José Ignacio García, nou director del Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia, en substitució a Xavi Casanovas. A Religió Digital llegim que la diòcesi de Madrid se suma al Dia Internacional del Poble Gitano mitjançant el Secretariat de Pastoral Gitana. L'església que peregrina a Madrid se suma a aquestes celebracions d'ahir d'aquest Dia Internacional del Poble Gitano. Vida Nueva, llegim avui que el secretari personal de Benet XVI admet que va intentar dissuadir perquè no renunciés. George Gansway revela en un documental que, per cert, s'estrenarà el proper 16 d'abril coincidint amb el 94è aniversari del Papa Emèrit.
Doncs això és el que diu la premsa escrita i digital en un dia com avui. Gràcies, Mercè. 34 minuts que passen de les 8 del matí, l'entrevista del dia.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel.
Mireu, aquest 7 d'abril ja ha començat la campanya de la renda, una campanya marcada, com tot darrerament, per la crisi pandèmica. Però qui ha de fer la declaració? Com afecta la declaració si ha rebut un ERTO? En parlem a aquesta hora amb el president de l'Associació Catalana d'Assessors Fiscals, Comptables i Laborals, Josep Maria Paños. Què tal? Gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bon dia. Gràcies a vosaltres.
Senyor Paños, primer de tot, qui està obligat a fer la declaració de la renda aquest any?
Aviam, l'obligació de fer la declaració de renda es fixa en una sèrie de quanties. La part més important són els rendiments del treball. Aleshores, la norma general és quan tens només un pagador, no estàs obligat a fer la renda si no guanyes més de 22.000 euros a l'any. Mm-hmm. Quan tens més d'un pagador, aleshores es rebaixa aquest límit. Si el segon i tercer pagador et paga més de 1.500 euros, aquest límit ja queda rebaixat a 14.000 euros.
Vale.
Què és el que li passarà a molta gent que ha cobrat dels ERTOs?
Entrem en això dels ERTOs perquè entenc que si ha rebut un ERTO s'entén com a segon pagador i, per tant, toca declarar-ho, no?
Correcte, sí, sí. És a dir, la gent que ha cobrat un ERTO tindrà dos pagadors, l'empresa, per un cantó, i el CP, que és el segon pagador. Com que molta gent cobrarà d'aquest segon pagador més de 1.500 euros, el llindar ja es rebaixa a 14.000 euros i, per tant, molta gent tindrà, que no tenia obligació de fer la declaració de renta, la tindrà que fer.
Val. Pel que fa al CP, com ens deia, el Servei Públic Estatal d'Ocupació, diguem-ne, ha tingut molts errors enguany a causa d'una alta complexitat arran de la pandèmia, del col·lapse del sistema, etcètera, etcètera, etcètera. Què passa si ha rebut més del que pertocava o al revés? Què passa si n'ha rebut menys?
Bé, hi ha tres possibilitats, que ja ho ha comentat i ja ha fixat els criteris l'Agència Tributària. L'Agència Tributària diu, miri, nosaltres fins l'últim dia intentarem actualitzar les dades. De manera que una opció és no precipitar-me a presentar la renta, esperar-me el màxim de temps possible, aviam si m'han regularitzat bé. Si m'han regularitzat bé les dades de l'esborrany, les dades fiscals, la presento i he complert. Si no s'ha actualitzat això, però jo ja sé quina és la quantitat que tinc que tornar, l'Agència Tributària diu, miri, vostè, restis aquesta quantitat perquè ja la coneix i presenti la renta bé. I si finalment ni sé la quantitat ni ho faig, quan en l'any 2021 quedi la quantitat fixada i jo l'hagi tornat, aleshores presenti vostè una rectificació de l'autoliquidació del 2020 i demani vostè les quantitats que hagi pagat de més.
En el cas de Catalunya, si no m'equivoco, tenim alguna rebaixa pel que fa a l'IRPF, també?
A Catalunya el que han posat dos mesures correctores. Una, efectivament, el que es diu una deducció per la gent que ha cobrat de més de dos pagadors, en el qual es corregirà l'efecte impositiu de lo que tinc que pagar mitjançant aquesta deducció. I després, la gent que ha cobrat menys de 12.000 euros tindrà un mínim del contribuent una mica superior a la resta dels contribuents.
Vale. Parlàvem dels ERTOs, també, però clar, les ajudes han anat enguany més enllà dels ERTOs. Pel que fa als autònoms que van cobrar ajudes per cessament d'activitats, com ho han de fer tot plegat?
Les ajudes per cessament d'activitat que s'han cobrat de les mútues, això s'ha de declarar com a rendiment del treball.
Uh-huh. Per tant, s'ha declarat igual.
Igual, sí, sí, com si fos un altre pagador i, per tant, rentes del treball i tributaran.
Uh-huh. I pel que fa a l'ingrés mínim vital, també ha de tributar?
No, l'ingrés mínim vital no es tributa fins a la quantia d'11.729 euros. És a dir, que si jo tinc un ingrés mínim vital fins a 11.729 euros, no pagaré. Si supero aquesta xifra, pagaré per l'excés, però en tot cas estàs obligat a presentar la renta. Estiguin exemptes o no, tinguis que pagar o no, t'obliguen a presentar la renta. Per tant, és una altra obligació de presentar la declaració de renta, tot i que la quantitat al final sigui totalment exempta i no hagi de tributar.
Val. Una altra novetat d'enguany és que aquest any sí que es podrà fraccionar encara més els pagaments. És a dir, si fins ara teníem 2 mesos, ara en seran 6, si no m'equivoco, no?
Sí, però només per a aquella gent que s'hagi vist afectada a presentar la declaració de renta com a conseqüència de tindre més de dos pagadors.
Vale. Senyor...
Els supòsits.
Senyor Panyosa, li pregunto per la seva opinió personal i com a president de l'Associació Catalana d'Assessors Fiscals, Comptables i Laborals. És un sistema just en un any de crisi com aquesta que si jo he percebut ajudes perquè no en tenia, hagi de pagar per unes ajudes que, reitero, vol dir que si ja no tenia, ara com m'ho faré per pagar tot plegat?
Bé, aquí jo crec que hi ha dos temes. Un és que molta gent desconeix el mecanisme de la renta, de com funciona la renta a l'Estat espanyol. Llavors, per això es produeix aquestes disfuncions. Uh-huh. Aquí a l'Estat espanyol, en teoria, quan tu arribes al mes de juny, pel sistema de que et retenen en funció de lo que guanyes, ja has pagat l'impost. De manera que quan arribi el mes de juny no tindries que pagar o tindries que pagar molt poc. El problema d'aquest sistema és que, com que cada pagador et reté en funció del que tu cobres, quan hi ha més de dos pagadors, pot ser que ningú et retingui, perquè per separat no estiguis obligat a fer la retenció. Quan acumules les rentes, és quan aleshores et surt a pagar tot de cop. És a dir, una persona que només té un pagador i guanya 22.000 euros, aquest pagador, si ho ha fet bé, ja li ha retingut durant tot l'any. Per això no li surt a pagar i no l'està obligat a presentar.
Per entendre'ns, senyor Panyos, entenc que la gent que hagi cobrat doncs aquestes ajudes de cessament d'activitats, aquests ERTOs, el que sigui, és perquè ho ha cobrat, diguéssim, i per entendre'ns tot plegat, en brut.
Exacte, en net, sense retenció.
Exacte.
Clar, si jo, en lloc de tindre un pagador de 22, tinc dos, que cadascú em paga 11, per separat, 11.000 euros no estàs obligat a que et retinguin. Per tant, no m'ha retès ni un ni l'altre. Faig la renta juny, acumulo les rentes, com que passa del llindar dels 14.000 euros, l'haig de presentar, i em trobo amb 22.000 euros, el tipus mínim aquí a Espanya és un 15%, que no s'ha retingut. Clar, i ara el juny en surt tot de cop. Per això la gent que li sortirà el juny a pagar 1.000 o 1.000 i pico d'euros, que és una barbaritat. Un altre tema que vostè em preguntava, és a dir, tindrien que haver estat exemptes? Jo penso que sí. És a dir, com que això venia d'una situació extraordinària, desconeguda, com era una pandèmia, el que no s'entén, i es volien fer ajudes directes i ajuda a la gent, el que no s'entén és que totes aquestes ajudes no s'hagin declarat exemptes de tributació. I ara ens haguéssim estalviat tots aquests problemes.
Clar. Clar. Pel que fa a nosaltres, els ciutadans, té la percepció de que a casa nostra, en la majoria dels casos, sabem fer la declaració a la renda?
Aviam, sí que és cert que l'agència tributària, en el programa que té a web de la renta web, ajuda moltíssim a que la declaració de renta es pugui fer i es pugui fer a un nivell de contribuent normal que no és un gran estudiós del dret fiscal. Però sí que és cert que hi ha una sèrie de matisos que si tu no coneixes una mica en profunditat la legislació et poden provocar errors. És a dir, hi ha gent que millor desconeix que si té un grau de discapacitat el pot aplicar o que si ha vengut o ha comprat pisos i no s'han modificat les referències catastrals, li poden generar una renta immobiliària per la qual no ha de tributar, o que si ha tingut béns en l'estranger també haig d'incorporar les rentes d'aquests béns. És a dir, efectivament, la renta és molt més complexa, si bé és cert que un gran paquet de rentes, que provenen només de rentes del treball, sí que es poden fer a través de la renta web. Però bueno, jo sempre dic que la gent miri bé les dades fiscals i que en qualsevol cas, en qualsevol dubte, pues que acudeixi a un professional, que poden haver estalvis importants.
Sigui com sigui, senyor Panyos, quines són les recomanacions, les principals recomanacions que li fa la gent a l'hora de fer la declaració de la renda?
Bàsicament, que una vegada pues, ja té les dades fiscals d'Hisenda, comprovi que totes les imputacions que apareixen allà són correctes. És a dir, que si li imputen rentes immobiliàries de béns immobles, que efectivament aquests béns immobles siguin d'ell. Que la part proporcional que li imputen el 100, el 50 o el 70% sigui correcta. Que si ha tingut un fill o ha adoptat o bé s'ha divorciat, que pensi que aquestes situacions personals que afecten a la declaració de renta moltes vegades no estan recollides. En la qual cosa, és el que jo sempre dic a la gent, que faci un estudi una mica en profunditat de totes les seves circumstàncies per veure que efectivament s'ha reflectit bé en les dades que té Hisenda.
Entenc que és molt millor, per tant, fer el famós borrador de declaració de renda abans d'enviar-ho, no?
Exacte, sí. Comprovar. Després també hi ha qui es pot fer la renta separada o conjunta. També mirar que surt millor si faig la renta separat o conjunta. Perquè si jo opto per una conjunta o una separada i després, una vegada passat el pla reglamentari de presentar la renta, me n'adono que m'he equivocat i que era millor, en lloc de fer-la separada, fer-la conjunta o a l'inrevés, ja no em deixen modificar-ho.
Josep Maria Paños, president de l'Associació Catalana d'Assessors Fiscals, Comptables i Laborals, moltíssimes gràcies per ser aquest matí amb nosaltres i posar-hi una llum sobre, posar-hi llum sobre tot plegat, perquè a vegades això de la declaració ens fa pensar en burocràcia i tot el que ens fa pensar en burocràcia ens espanta una mica. Això és així. Això és així. Senyor Paños, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
A vosaltres. Bon dia. Adéu.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, el Gripau Blau. Cançons, contes i entreteniment per tota la família.
El Gripau Blau, els caps de setmana a 8:45 del matí.
Ai, que bé que ja sigui primavera. Però ai, el pol·len, la picor al nas, la gola, els ulls plorosos. Ara gaudeixo de l'aire lliure amb AlerHelp. AlerHelp, de Laboratorios Marnis, són vials còmodes per beure a base d'ingredients vegetals. Aquesta primavera respira amb llibertat. Demana AlerHelp a arbolaris, per a farmàcies i per a farmàcies del Corte Inglés. Més informació a marnis.es. Des de la muntanya de Montserrat, en un ambient de pregària i de treball, les monges del monestir de Sant Benet fa més de 50 anys que elaboren la seva ceràmica. Descobriu les seves novetats amb la tècnica del fang de colors. Trobareu la ceràmica de sempre i, a més, a la seva botiga online, monestirsantbenetmontserrat.com/botiga-online. La botiga de ceràmica de les Benetes de Montserrat. De la pregària al taller, del taller a la botiga online i de la botiga online a casa vostra.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel.
Tres minuts que passen de 8:45 del matí. A aquesta hora volem saber també els actes importants en un dia com avui arreu del territori català i dels quals podrem gaudir. Ens ho explica tot plegat Berta Sacanell.
Pren nota, l'agenda del dia.
Bon dia, per avui divendres us proposem la conferència Estètica i espiritualitat contemporànies, a càrrec de Xavier Malloni, antropòleg i teòleg. La conferència serà avui a les 6 de la tarda a la Casa de Cultura de Girona, però a més es podrà seguir en directe a través del web insertdia.art. I més coses. Per avui també us recordem el concert de Joan Miquel Oliver, que enguany fa 15 anys de la publicació del seu primer disc, Surfistes en càmera lenta. El concert serà avui al Teatre Municipal de Girona per un preu de 20 euros. I anem cap a Tarragona per recordar-vos de visitar l'exposició Art i Mita, una col·lecció del Museu del Prado de Madrid que es troba al CaixaForum de Tarragona. Però més, avui divendres l'exposició la podreu fer amb un educador que us guiarà per tota l'exposició per explicar-vos l'essència de cada obra per un preu de 3 euros. I ja per acabar, de cara a demà dissabte, pels que ens escolteu des de les Borges Blanques, us recomanem el recital poètic musical Paisatge inacabat i altres poemes, a càrrec d'Àngels Bases, a la veu, i el guitarrista Josep Manel Vega. El recital serà al pati de l'Ajuntament de les Borges Blanques a les 6 de la tarda.
A primera hora, la informació que necessites per començar el dia. Freqüència modulada.
Doncs vinga, 10 minuts i ja arribarem a les 9 del matí. Abans d'arribar-hi, però, posem un somriure sobre la taula de l'estudi de Ràdio Estel. Mercè Raga, què tal? Bon dia de nou.
Què tal, Joan? Bon dia de nou.
Què ens portes avui?
Mira, entrem plenament en el capítol de felicitacions. Que avui hem de felicitar moltíssima gent.
Va, som-hi.
Va, anem-hi. Isabel Cuixet, coses que no et vaig dir mai, Mapa dels sons de Tòquio, són algunes de les seves pel·lícules. Avui fa 61 anys.
Grans pel·lícules, les d'Isabel Cuixet.
També Francesc Escribano, avui fa anys, en fa 63 anys, de periodista, professor universitari català, va ser director de Televisió, Televisió de Catalunya, t'ho diria ara. Que volia dir que va treballar primer de tota la visió espanyola.
Sí.
Avui també qui fa anys? Un penca simpàtic. És un actor...
Un
és que
penca
molta...
simpàtic?
Sí, m'ha fet molta gràcia com han descrit aquest actor. I ja veuràs, quan et digui qui és, diràs, és que sí. Jean-Paul Belmondo. Saps qui és? El rei de l'estafa. Sí, aquest que és... Crec que és, bueno, és italià, no? És el típic actor. És...
Francesc, diu el Toni.
Ah, Francesc, perdona, Francesc.
Sí. I per Jean-Paul ja em sonava dir...
Sort del Toni. És aquest actor que sí que té una cara molt simpàtica, justament. No et poses... Ara te'l busco.
Va.
Ha fet el rei de l'estafa, que també és una d'aquestes pel·lícules mítiques. També va fer una pel·li amb Godard, amb Jean-Luc Godard. Va, Kristen Stewart, 31 anys, L'habitació del pànic, Els messengers, sort que avui no hi ha el Rafa, Joan... Sí? Ja saps...
Ja sé qui és.
Saps qui és, eh? Ja has posat cara. Sí. És un penca simpàtic, és el típic de totes les pel·lis que et cau bé, eh? Correcte. Però una mica dolent tot. Dennis Quaid. Sembla una tresina, eh?
Dennis Quaid,
Sí, Dennis Quaid, 67 anys.
Frequency.
Freqüència. Avui estic molt dormida, Joan, perquè si llegís el que posa al guió, quan ho estava fent, posat 67 actors. L'última projecció de Chore Boys, L'Express de mitjanit i Texasville, també felicitem a Dennis Quaid, i també avui qui fa anys és Leighton Meester, va néixer el 1986, per tant fa 35 anys, és la Blair de Gossip Girl.
Sí.
No sé si la veies tu, que és sí o no.
Sí.
I també qui fa anys avui és Cynthia Nixon, que és la Miranda de Sex on Nova York, que avui fa 54 anys i per això doncs posem una d'aquelles cançons que, per cert, forma part de la banda sonora de la pel·lícula que van fer de la sèrie.
Gran sèrie, eh?
Gran sèrie.
A mi m'agrada molt.
Jo la torno a mirar i no em canso mai, eh? Vull dir, és que és irrepetible, jo crec, aquella sèrie.
I tant.
Et sembla? I mira, és una cançó que combina la perfecció amb tot allò que estiguis fent ara mateix.
Va.
I que t'encoratja a que passis un bon cap de setmana. Just a game for two. Two in love can make it. Take my heart, but please don't break it. Love was made for me and you. Ooh.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel.
L'aire fresc i les bones companyies arriben cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel de la mà de la veu dels animals i la natura. Un programa de l'ONG ADA per descobrir i aprendre tot allò que la nostra mascota i el nostre medi ens aporten cada dia. La veu dels animals i la natura. Els divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
I creus que és tan senzill que pots amb tot quan de sobte les tempestes cauen i et mullen de cop. Pensant que tot estava vençut, ho vas provant un cop i un altre, donant cops de cap contra el mateix mur. I lluny a l'horitzó, de cop cau el taló i un crit mig ofegat m'atravessa el cor com una daga. Només vull sentir-te dir que al final tot anirà bé. Quan de cop la sort s'apagui, si estem junts serà més fàcil. Al final tot anirà bé. Que aviat tot el que cou s'ho endurà el temps. Però la sortida és tan borrosa i la por ens va fent cada cop més petits. Tu no et rendeixis, que el més important és aprendre de les derrotes, que guanyar és seguir lluitant. I lluny a l'horitzó, de cop cau el taló i un crit mig ofegat m'atravessa el cor com una daga. Només vull sentir-te dir que al final tot anirà bé. Quan de cop la sort s'apagui, si estem junts serà més fàcil. Al final tot anirà bé. Que aviat tot el que cou s'ho endurà el temps. Que al final tot anirà bé. Quan de cop la sort s'apagui, si estem junts serà més fàcil. Al final tot anirà bé. Que aviat tot el que cou s'ho endurà el temps.
Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Molt bon dia a tothom. Fem un repàs pels principals titulars. A aquesta hora ja ha entrat en vigor de nou el confinament comarcal. Per cert, tenir una reserva d'hotel o bé una entrada de teatre no et dona dret a saltar-te al límit de la comarca. Avui també és notícia, en clau Covid, que la vacuna d'AstraZeneca es posarà finalment a les persones de 60 a 69 anys. La vacunació de més grans de 80 anys a casa nostra, Catalunya, ja supera el 75% i dilluns en principi s'hauria d'haver acabat. També és notícia avui que Yolanda Díaz ha anunciat una pròrroga dels ERTO més enllà del 31 de maig. La ministra de Treball aposta per un esquema bastant semblant al que hi ha actualment. I aquest divendres declararà com a investigada l'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín, pel presumpte cas de corrupció del Consell Esportiu de l'Hospitalet. I encara en clau judicial, us expliquem que la justícia ha aturat l'ingrés a la presó dels assaltants de Blanquerna. S'espera ara la tramitació dels recursos del Tribunal Constitucional. També és notícia avui que Barcelona, llegim avui al periòdico, prepara una taxa al repartiment de compres online. L'Ajuntament vol crear un impost al comerç electrònic per l'ús intensiu de la via pública i dels espais de carga i descarga. I en clau cultural us destaquem que ahir es van entregar els premis Enderroc a Girona, Stay Homes, grup format durant el confinament, triomfa a la votació popular dels premis celebrats ahir, com dèiem, a Girona. I acabem explicant-vos que ja han començat aquestes celebracions de comiat Arcadi Oliveres. De fet, avui a les 12 acomiadarem l'Arcadi a l'església del Convent dels Caputxins de Sarrià. Nosaltres deixem la informació aquí, però com sempre ens actualitzarem ja d'aquí una hora, quan siguin les 10 del matí.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Enamorar-se no sempre és senzill i fàcil com voldria.
Cada dissabte a les 9 del matí, Sons de la Terra, un programa dedicat íntegrament a les havaneres i al cant de taverna. Recuperarem grups llegendaris i també us oferirem altres actuals. No faltaran les peces clàssiques, però també en coneixerem de noves i aquests continguts afegirem l'actualitat havanerística i les novetats discogràfiques, i tot això amb el nostre segell de catalanitat. Recordeu, dissabte a les 9 del matí, Sons de la Terra, a Ràdio Estel, amb en Gerard Carrión. Us hi esperem.
Masomega.rojo aporta els àcids grassos omega 3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquesta primavera, Masomega.rojo és el teu complement alimentari ideal. Sol·licita Masomega.rojo a Laboratorios Maen Punès o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Masomega.rojo ja. Per ser oient de Ràdio Estel, gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de Masomega.rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punès.
Tirant pel dret. Cada divendres a 2:15 del matí, l'espai de consulta i assessorament legal a Ràdio Estel amb el suport de Digestum Legal. Aquest divendres, la propietat, adquisició, ús i gaudi. Feu les vostres preguntes en directe al 93 409 27 71 o 72 o deixant un missatge al 93 409 27 77 o a tirantpeldret@radioestel.cat. Tirant pel dret, els divendres a 2:15 del matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias. A primera hora, els opinadors.
Quatre minuts i mig que passen ara mateix de les 9 del matí. Com sempre, a aquesta hora i cada divendres tenim amb nosaltres en aquesta tertúlia els estudiants de periodisme, Joana Justícia. Joana, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Víctor Narro. Víctor, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
I a l'Anna Hernández també és amb nosaltres. Anna, què tal? Bon dia.
Bon dia, molt bé.
Em sembla que l'he escoltat molt, molt baixeta. Espera't. Anna, bon dia.
Hola.
Bon... ara sí que et sentim. A veure, ahir vam fer un programa molt especial en aquesta casa, i és que vam conèixer que el dimecres ens va deixar Arcadi Oliveres. Ho deia ell, una mort anunciada ja fa molts mesos. Els darrers mesos va viure a casa seva a Sant Cugat. El 18 de febrer vam poder anar a casa seva un equip d'aquesta casa, amb en David García, Mercè Raga, a fer-li una entrevista que també vam recuperar per aquesta casa aquests dies, i avui precisament, que es fa el funeral, ara ens ho deia la Mercè, els caputxins de Sarrià. Us preguntava, no sé si coneixíeu la figura d'Arcadi Oliveres, dèieu tots que sí, Joana?
Sí, sí, l'he coneguda no com a seguidora directa, sinó sé que ha tingut doncs, gran influència en partits i en activismes com més de bastant independentista, i per tant coneixo la seva part més influent. Directament la seva figura doncs, potser m'ha quedat més lluny al moment en què m'he començat a interessar en la política. Però sí, sí, sí que ha sigut un gran referent en l'activisme social.
Víctor.
Sí, totalment. Com deia la Joana, potser a nosaltres i a les nostres generacions ens ha quedat una mica lluny, però tot i així, no? Bueno, les seves reflexions i les seves paraules d'alguna manera també ens han arribat, no? Com també deia la Joana, jo crec que ha sigut un gran referent per molts. I bé, és una pena, però com tu deies, ja... O sigui, era una mort anunciada, no? I bé, em quedo amb les seves reflexions sobre el sistema actual en el que vivim i sobre com és necessari, doncs, canviar algunes coses per avançar realment.
I anem cap a l'Anna, també.
No, jo també, és a dir, com a tal no he seguit els seus passos, però sí que és veritat que potser inclús després d'haver mort també t'has interessat més per saber qui era aquesta persona, tant les dones doncs, que ha sigut un referent d'anticapitalisme, de l'activisme social, sobretot del pacifisme, no? Creant doncs, aquesta Universitat de la Pau que va ajudar a crear. I bueno, sempre penso que mai he estat per conèixer una persona, tot i que ja no estigui entre nosaltres, i intentar ser una mica també deixeble de les seves paraules i de les seves accions.
Va, l'actualitat que passava per aquí, i evidentment volien comentar-ho també amb vosaltres aquest divendres, però segueix passant també l'actualitat pel món dels confinaments, la Setmana Santa i la vacuna d'AstraZeneca, que cada dia ens assabentem d'una notícia nova. No sé si això d'AstraZeneca, com que cada dia van canviant les edats, cada dia... es demostra que no té més efectes secundaris que qualsevol medicament, tot i que sí que ha causat algunes trombosi, i això ha sortit molt als mitjans, etcètera. No us pregunto tant per la campanya de vacunació, de la qual n'hem parlat ja, sinó si us angoixa el tema de les vacunes, si tot el que s'està parlant d'AstraZeneca us preocupa pel que fa a la salut, Joana?
Em preocupa la salut dels meus pares o de la gent adulta que tinc més propera. És a dir, no em genera angoixa pensant en mi i en quan m'arribarà la vacuna, perquè aquest pensament, vull dir, ja l'he posposat, ja arribarà.
Va per lluny,
Exacte, ja arribarà aquesta angoixa, però sí que veig el desconcert de casa i llavors, sí, esclar, penso en com quedarà, en com avançarà. Aquesta incertesa és constant i, malauradament, ens hi hem acostumat des de fa mesos.
Anna.
Sí, jo sincerament angoixa no en tinc, perquè és ben bé el que has dit. Hi ha molts medicaments que ens prenem nosaltres sense ni tan sols mirar el prospecte i que és possible que tinguin efectes secundaris més recurrents, més freqüents i més greus que el que s'ha vist en alguns casos aïllats amb la vacuna. Però bé, penso que també des dels mitjans de comunicació i una mica la societat en general estem una mica en el moviment de la paranoia, no? I a la mínima que surt alguna cosa ja ens estem alterant massa. Crec que també hauríem de donar un missatge d'alleugeriment i no tant a la mínima que es troba algú causa el pànic perquè la gent es suma al carro de tot. I sí que és veritat que jo entenc que pugui fer por, és una vacuna desconeguda, però també és veritat que molta gent que potser diu jo no em vacunaré perquè es dona trombosi, són fumadors compulsius i es moriran igual d'una trombosi que els donarà el tabac. Vull dir, a vegades som una mica hipòcrites en aquest sentit.
I en tot aquest sentit que deies, Anna, tu creus que els mitjans estem sent alarmistes en general?
No és que siguem alarmistes, perquè òbviament has de has de poder donar la informació de tot el que surti i sobretot si té a veure amb la salut dels teus ciutadans a qui estàs informant. Però penso que també s'està donant potser un bombo a aquestes tombolles que són, repeteixo, tan i tan aïllades, en comptes d'explicar que doncs, això, que són molt aïllades, que no s'ha de patir, que en principi és tot segur, que si ens posen aquesta vacuna al nostre cos, no crec que sigui amb un pla de matar-nos a tots. Vull dir, realment és perquè mal no ens ha de fer.
Víctor. Anna, dies.
No, que potser... No és que siguin alarmistes, però potser ens haurien d'infundar una mica menys de pànic.
Ara sí, Víctor, va.
Sí, no, jo comentar que jo, angoixa, la veritat és que gens. I això, jo també anava a comentar el que tu deies sobre el paper dels mitjans de comunicació. Uh-huh. Jo crec que, més que res, han contribuït a generar una sèrie de desconfiança i una sèrie de pors que són bastant infundades. Sí que és obvi que si apareixen casos de trombosi s'hagin de mirar, però és que crec que s'ha de donar l'estadística completa i alleujarà la gent, no? I és, per estadística, si es vacuna un 100% d'Espanya, només apareixerien 47 casos de trombosi que no són necessàriament mortals, no? I és el que deia l'Anna. La gent també beu, també fuma, també es pren pastilles anticonceptives, on la probabilitat també és molt alta, no? Jo crec que el paper dels mitjans aquí ha sigut, bueno, criticable, i crec que tot es deu una mica a aquesta... Bueno, a cobrar pels clics, no? Que jo crec que és una de les pitjors coses que li ha passat al periodisme últimament, que si tu crees una notícia que tingui repercussió, bombo, la vacuna provoca tal o tal, tu primer ja entres a llegir i ells estan cobrant i cobrant simplement perquè era desinformació i por. Que jo crec que, sincerament, no és el paper que han de tenir els mitjans.
Famós clickbait, eh?
Sí, totalment.
Deia, volia també parlar de Setmana Santa, amb un sí o amb un no, eh? Joana, has marxat fora de Setmana Santa?
Sí.
Víctor?
No, bueno, he anat de Barcelona a casa, o sigui...
Anna?
No, tampoc.
Val. Us ho preguntava perquè... No sé si era previsible o teníeu previst que a la tornada de Setmana Santa hi hagués aquest tancament nou comarcal, confinament comarcal... I ho dic en aquest sentit perquè no sé ja si hem d'apel·lar a la responsabilitat del govern o a la corresponsabilitat dels ciutadans. Jo vaig perdut ja en aquest sentit. Joana.
Sí que l'esperava. És allò que ho penses i... Bé, deixes que passin els dies i que evidentment no saps tu qui ho decidirà, però sí, pensava que el confinament comarcal acabaria. Sí, les frases aquestes de ens tancaran a tots, que ja sentim des del Nadal, són inevitables. I aquí s'ha d'apel·lar la responsabilitat. Bé, en si jo sí que aposto per una corresponsabilitat, com ara avançaves tu. I bé, crec que vull pensar que ho estem fent el millor que podem. I esclar, ara tornar a un confinament comarcal, tornen les preguntes de qui beneficies. És a dir, ara crec que encara s'estan posant fins i tot més a mesures més rigoroses. Ja cada vegada hi haurà més, doncs, més vigilància, entenc, més restriccions i sap greu i em fa ràbia que hagi de ser així perquè tornem al debat de si això és limitar les llibertats o si estem sempre són mesures sanitàries. Bé, la responsabilitat crec que sí, sempre serà del govern. Ara bé, evidentment, ens afecta als ciutadans i per tant som nosaltres. Ens acaben sempre inculcant la idea de que serem nosaltres, serem les nostres accions les que causaran el bo o el pitjor i per tant... crec que ha de ser una cosa mútua, sí.
Corresponsabilitat que ens deia la Joana. També ens deixava aquesta pregunta, eh? No sé si la mesura del tancament és sanitària o restringeix drets i llibertats i també s'està aprofitant per aquí. I encara som una altra pregunta que ens l'estem fent també tota la setmana des d'aquest programa. Aviam si sabíem... perquè ho vam saber després de vacances d'estiu i després de vacances de Nadal i ho hem sabut després de vacances de Setmana Santa. Si sabíem que hi hauria una reobertura i que això incrementaria els casos, la meva pregunta és, doncs, per què s'obre? Víctor.
Sí, Joan, jo crec que és una pregunta que una mica ens fem tots, no? És que és molt complicat. O sigui, sí que ens ho esperàvem, però tot i així crec que aquesta mesura ha fet una mica de mal a tothom, encara que ens ho esperéssim al 100%. I és que és una mica com el dia de la marmota, no? Ja ho deies tu. Jo crec que ells també ho sabien, no? El govern que va obrir, el Procicat que va obrir, sabia que acabaria tancant, no? I crec que demostra una mica la incapacitat d'aquestes decisions. Simplement es va fer com una petita obertura en la salut mental de la gent, que es pogués esvergir i que pogués sortir i no estigués tan tancada i escassés tant. No ho sé. Jo crec que són mesures que volen fer content a tothom, no? Va, ara tanquem, va, ara reduïm els casos, però realment ja sembla que ja no estan fent content a ningú, no? I crec que la gent està bastant farta i que el que hem de prioritzar és el sentit comú i la coherència, no? Que ja portem més d'un any i és que la gent està al límit. És el que deia la Joana, no? Ara tanquen i com la culpa és com nostra, no? Que hem sortit, ens hem passat de les nostres possibilitats i sempre és aquesta repetició de la culpa és nostra, ens hem passat i tal. Jo crec que, com deia la Joana, és una cosa de mútua, és una cosa de responsabilitat tant nostra com del govern i crec que ho han de demostrar, no? Mm-hmm. Faré un petit apunt i és que també m'agradaria que el Procicat publiqués les actes, que no ho està fent, perquè veiem una mica quin és el criteri que hi ha darrere de cada decisió d'aquest tipus que ens afecta a tot i, a més, ens afecta moltíssim. I més a la gent que té negocis, que suposo que ja ho parlarem després, però no és el mateix confinar-se a Barcelona que confinar-se a una altra comarca amb molts menys habitants.
En aquest sentit que deies, Víctor, i només em faig la... em torno a fer la pregunta, si ens queixem de que molts ciutadans que tenen segona residència, i poso només un exemple perquè això ja havia passat, a la Cerdanya, van a la Cerdanya, ens podem queixar tot el que vulguem, però si el govern ho permet...
Sí, totalment. O sigui, jo, mentre sigui legal, no culparé a ningú, no? I menys trobo que culpar el veí perquè ha anat a no sé on també és una mica absurd, no? Això d'individualitzar la culpa cap a un, que tampoc sabem en quin estat està ni res. Mira, cada dia hi ha trens plens, metros plens, treballs plens... No crec que la solució sigui anar a culpar el del costat, sincerament, i menys quan és legal, no?
Anna.
És que això que deia el Víctor, que la gent estem ja molt cansats, és molt important, perquè és que és un exemple molt tonto que m'acaba de venir al cap, però quan un nen petit, la mare no més fa que renyar-lo, o el pare, carranyar-lo, i no li dona amor, o no, només és bronca, al final el nen què fa? Pues portar-se encara pitjor, perquè n'està fart, no? Doncs una mica arriba a ser, més o menys es podria assimilar amb això, i al final les persones estem veient com se'ns estan parlant malament, pixant a la cara, en aquest sentit de ara us obrim. És el dia de la marmota, però també és el dia de la marioneta, perquè és com ara sí, ara no, ara sí, ara no, tot per, doncs, per intentar voler donar aquesta imatge de donar aire quan al final aprofiten les festes, doncs, de Nadal, d'estiu, de Setmana Santa, que saben que la gent surt, consumeix, gasta més del normal, i després tancar, i altra vegada, clar que és la responsabilitat nostra de si ens donen el dit no agafar el braç, però és que també aquí hi ha una gran responsabilitat dels governs de que estan jugant molt amb la nostra salut mental, en el sentit de, el que diem sempre, no?, restauradors, ara el que ve l'estiu, el sector hoteler, però és que també hi ha molts altres negocis que depenen de les visites exteriors, com és, per exemple, el sector del turisme i sobretot del turisme local, no? I aquesta gent ho està passant molt malament, també, perquè per Setmana Santa els obren, tenen molta feina, agafen il·lusió i de cop tancats, sí, m'hem sentit treballar. Ostres, també per a aquestes persones és anar agafant unes il·lusions que t'estronquen al cap de dues setmanes perquè ja s'acaba la Setmana Santa i la gent ja no gastarà tant i ja podem tornar a tancar. I això és lleig.
En aquest sentit, i fem la volta al revés, eh? Començo per l'Anna, Víctor i Joana. En tot aquest sentit i en l'exemple que ens posaves, Anna, creus que vivim en una societat encara bastant immadura? Això primera. I segona, us preguntava, us angoixa més la vacuna? I em dèieu tots, no, la vacuna a mi no m'angoixa. I ara parlant del confinament, jo dic perquè us que a mi ja m'agrada, que us allargueu bastant més i tinc la percepció de que us angoixa més el mateix confinament que la vacuna.
Una pregunta, amb què et refereixes a immadura? En quin sentit?
Sí, som una societat... És a dir, tu ens posaves l'exemple, no?, de que amb un nen petit, si el renyem molt, acaba revoltant-se, no?
Sí.
Doncs en aquest sentit, com a societat, estem fent el mateix que el nen petit?
És que tampoc penso que sigui un comportament immadur, sinó un comportament natural, al final. És a dir, al final, quan una persona o quan un pare o un amic, el que sigui, només fa que donar-te canya, al final tu també t'acabes revolucionant, tinguis 3 anys o en tinguis 45, vull dir. Jo crec que és una resposta natural de quan estàs fart de que només facin que tractar-te com una persona vol i no et doni una mica de reconeixement o de carinyo o del que sigui. Vull dir, no crec que en aquest sentit sigui immadur. Sí que moltes persones, òbviament, tenen una irresponsabilitat molt gran. Jo no estic dient que ningú sigui culpable de tot això, sinó que hi ha molta gent que és molt irresponsable. Però no penso que tota la culpa sigui d'això, sinó que al final també és una resposta natural que estem fent.
Val. I la segona traslladava, si us angoixa més el confinament que la vacuna.
Sí, evidentment. A mi em preocupa molt més el confinament que la vacuna, perquè la vacuna, és el que deia, és el que diuen, és segura, no hi hauria d'haver cap problema. Al revés, et porta una solució que és la solució a aquest confinament, no? El confinament està acabant amb la salut mental de molta gent. Ara ja van anunciar que la marató d'aquest any aniria de la salut mental i molts casos acabaran sortint de la pandèmia, gent amb depressió, gent amb ansietat, amb molts trastorns que han sortit, i que tot això ve també d'aquest confinament, de sentir-nos tancats i de no saber quan acabarà, perquè ens estan donant la il·lusió, ens la treuen, ens la donen, ens la treuen. Sí. I a mi em preocupa molt més per la meva salut mental el confinament que el que em pugui passar amb la vacuna.
Víctor i Joana, va.
Sobre el que deies de la societat immadura, no crec que no. Jo crec que, com a molt, tenim uns líders que ho són o que ens tracten com a tals. Jo crec que la resposta de la societat, i crec que espanyola i en general mundial, ha sigut admirable, no? I en aquest sentit que ara comentàvem de tornar a obrir i tancar, ostres, hem aguantat molt, no? Primer ens van vendre que el Covid s'acabava a l'estiu de l'any passat, després, passat l'estiu, després, ara el gener, ara estem acceptant que les vacunes vagin superlentes, no? I hem aguantat, i ens hem cregut, i bé, o sigui, estem de moment encara al peu del canyó i sense liar-la i sense caure en moltes coses en les quals podríem haver caigut perfectament. Jo crec que no. Jo crec que això, que la resposta ha sigut bastant admirable tenint en compte tots els efectes tant econòmics com mentals. Això, aquest any, ha pogut afectar-nos a tots.
Joan.
I sobre el confinament, em remeto a les paraules de l'Anna, no? A mi la vacuna realment, com ella ha dit, crec que és segura, encara que existeixi aquesta petita probabilitat. I ens evitarà moltes coses. Jo crec que jo estic desitjant ja poder-me vacunar, poder tenir el carnet i sortir d'aquest tipus de confinament, que no només és un confinament físic que ens limita geogràficament, sinó que és un confinament mental ja, que és que no podem més.
Sí, pel que fa a la immaduresa de la societat, crec que és una imatge que també que ens ha arribat molt des dels mitjans, en el moment en què això que s'ha individualitzat tant, doncs aquesta la causa, no? La causa que s'acaba doncs reduint a fets concrets, com deia abans el Víctor, a persones que han assenyalat altres persones. Vam començar amb la policia de balcó, de gent que anava doncs a fer, doncs posant la culpa a persones individuals, i trobo que això sí que ens va fer arribar a punts d'immaduresa i de no entendre el sentit comú del que també n'hem parlat. Però sí, evidentment trobo que s'ha de fugir d'això i també comparteixo el que diuen, el confinament comarcal, perimetral, crec que és el que preocupa més en general. També parlo d'això des de la perspectiva jove, de que no penso en el mateix en la meva vacuna. Sí que cada vegada tinc més gent propera doncs, que potser treballa amb infants o que, doncs, això, gent adulta que compleix amb l'edat i, per tant, es vacunen, i això doncs, em suposa una alegria, però sí, evidentment, trobo que els confinaments són el més preocupant.
Em sembla que ho deia abans el Víctor, i jo diria que hi podem estar tots d'acord. No és el mateix el confinament a Barcelona que el confinament a altres zones de Catalunya. I ho dic perquè, degut a aquest confinament comarcal, hi ha hagut desacords o desavinences entre Generalitat i Ajuntament de Barcelona. Ada Colau demanava això.
No tenim ànim de polemitzar, però demanem clarament que revisin el cas de Barcelona i l'àrea metropolitana, que és singular per la seva densitat de població, i que per aconseguir reduir els contactes i els contagis, creiem que és evident, i així ho diuen també els professionals sanitaris, que amb criteris estrictament sanitaris és millor passar a un confinament metropolità i no comarcal.
Confinament metropolità i no comarcal, és a dir, confinar tota l'àrea metropolitana de Barcelona i no només el que seria doncs, el confinament comarcal de Barcelona, que seria, per entendre'ns, de Badalona a Zona Franca. Víctor, com que em parlaves tu d'aquest confinament de zones, som-hi.
Doncs mira, no sé si la solució que proposa l'Ada Colau és una solució perfecta o és la panacea, no? Però sí, com comentava abans i com ara deies tu, sí, crec que aquest confinament comarcal és una solució una mica absurda, no? O sigui, és el que deia abans de les actes, no? Volem saber quin és el criteri científic per fer una mesura d'aquest calambre. O sigui, quin sentit té confinar a milions de persones al barcelonès, no? O sigui, no sé si arriba als 2 milions, i després tenir comarques infrapoblades a les quals el risc de Covid està molt baix i ho estan fent molt bé, no? És que jo crec que és castigar a les petites zones. Jo, per exemple, visc aquí a Palautordera, que és un poble que viu molt de la gent de Barcelona, no? Però no només està el meu poble, sinó que hi ha altres 1.000 pobles que estan en altres comarques que depenen del turisme local. I parlo de forns, supermercats, bars, restaurants, botigues petites, que totes elles o veuran baixar la seva economia o ja estan patint trucades cancel·lant la visita del cap de setmana. Mm. Bé, és que és el que deia abans. És absurd, no? I després d'un any de crítiques del Procicat, que ja fa temps que es diu que el Procicat té una mirada centralista i que no està tractant, o que està com menyspreant altres territoris de Catalunya, no ha canviat les coses. I crec que una comarca infrapoblada és igual d'important que Barcelona. I la gent que hi viu ha de tenir és igual d'important que la gent que viu a Barcelona.
Anna.
Sí, estic completament d'acord. És a dir, per què l'àrea metropolitana de Barcelona s'ha de poder confinar tota junta i, per exemple, jo que seria la Barcelona, per dir-ho d'alguna manera, del Bages, perquè visc a la ciutat més gran del Bages, també doncs, podem demanar un confinament perimetral de les comarques o dels municipis més enllà de Manresa, per exemple, perquè també depenen de Manresa per venir a l'hospital, per molts cops per venir a comprar al supermercat, perquè hi ha grans supermercats, molts cops per venir a la farmàcia, i no ho sé. És que em sembla com una mica estrany, és això que deia el Víctor, és que no ho subscric absolutament tot. Ciutats amb centenars de milers d'habitants que tenen molts dels serveis coberts demanen un confinament metropolità quan hi ha molts pobles que no tenen ni la meitat o ni tres quartes parts dels serveis que tenen ells mateixos coberts i no es queixen, ho estan fent bé, no tenen incidència i a sobre doncs, encara s'hauran de sentir malament per canviar de municipi o de comarca per anar a fer compres bàsiques que necessiten fer o per anar a l'hospital o per anar allà on sigui.
Doncs clar, jo parlo des d'una mirada de barcelonina total que ignora aquesta altra realitat, sincerament. Clar, el coneixo doncs, el que m'expliquen els amigues, per exemple, de la universitat, que clar, es queixen de hauré de venir ara a Barcelona per fer classe, però això, clar, doncs, això sí que és legal, però després els seus pobles doncs, troben doncs, aquestes limitacions que ara comenten l'Anna i el Víctor, i que és una realitat que des de Barcelona crec que potser que contemplem poc i que realment les queixes aquí sí que ens venen doncs en el moment en què puges al metro, puges al sí, bé, vas d'un barri a l'altre, com contava abans el Víctor, i segueixes veient grans aglomeracions. Per tant, abans d'ampliar o reduir aquest confinament, crec que s'hauria de també revisar el tema doncs, d'aglomeracions en espais públics com és el metro, la xarxa de transports que segueix sent desmesurada.
Tampoc sé qui ho deia abans, que no sabíem si teníem una societat immadura o líders immadurs. La meva pregunta és quins líders, perquè tot plegat encara seguim sense govern. Anna, va, que rius.
Sí, no, crec que ho deia el Víctor, això dels ullets madurs, i m'ha agradat molt, la veritat, quan ho ha dit, perquè és que ben bé penso que és així.